en només un cop policial. Amb aquest apunt hem arribat a les 12 i 4 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són de 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem pegant un vot en el teatre principal d'Inca perquè demà dissabte i diumenge podrem veure i escoltar Così fan tutte, una de les tres òperes en italià que va escriure Wolfgang Amadeus Mozart, això sí, amb el llibre de Lorenzo da Ponte. I la veritat és que l'escenografia crida molta atenció d'aquesta posada en escena de demà i passat demà, perquè no és la clàssica. Per això parlarem amb el director escènic Miquel Àngel Reonso, director de l'Orquestra de Cambra de Mallorca, Bernat Kegles, perquè mos parlin d'aquesta obra que podria ser perfectament contemporània, Così fan tutte. Se podria fer una pel·lícula en s'argument de Così fan tutte, de l'òpera de Mozart, de l'any 1790, i quedaria perfecta, perquè l'argument és molt, molt, molt actual. Després pegarem un vot fins en el Parc Nacional de Cabrera, que ha estrenat una sèrie de nous recorreguts per no només endinsar els visitants a dins el passat agrari de l'illa, perquè malament no ho sembli, antigament s'hi sembrava, hi havia vinyes, s'hi feia vi a Cabrera. I així, d'aquesta manera, també se pot controlar i dosificar el recorregut dels visitants que van, sobretot ara, que és bon temps i ens estiu, a visitar l'illa de Cabrera. És una manera un poc de diversificar els fluxos de gent i no saturar sempre, per exemple, el port o la platgeta, que vol sempre quedar els que anem a Cabrera. I avui, en el nostre món de paraules, en Xavi Oliver, farem un viatge molt especial d'illa a illa. Anirem fins a Cuba, fins a l'Havana. Parlarem de la seva música, parlarem d'artistes com La Vieja Trova Santiaguera, de Nomar Aportuondo, d'en Benny Moré, d'en Compay Segundo, d'en Ibrahim Ferrer i de totes aquestes grans veus i mans instrumentistes que mos han fet gaudir de son cubano, que és una verdadera meravella. Serà en la part final del programa. Així que, sense més, en Queta Jaume, producció, i en Facuendo Tenaglia, en el control tècnic, començam el Dia Mallorca.
El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Così fan tutte. És una òpera de Mozart, en llibret de Lorenzo da Ponte. Se va estrenar a Viena pel gener de l'any 1790. I era la tercera òpera la que da Ponte posava lletra en una música de Mozart. Si heu vist la pel·lícula Amadeus, recordareu Sant Balum, que se va muntar quan, un any després, Mozart va escriure La flauta màgica, en alemany. I deia, no, però en alemany, què és això? Però no, Così fan tutte és en italià, igual que Don Giovanni, que també va escriure per Mozart en Lorenzo da Ponte i Les noces de Figaro. Italià, l'idioma oficial de l'òpera. I de dissabte, demà i diumenge, en el principal d'Inca, la podrem veure i escoltar de la mà de l'Orquestra de Cambra de Mallorca. Saludam a Miquel Àngel Reó, director escènic. Bon dia, Miquel Àngel.
Bon dia, com estàs?
I en Bernat Quecles, director de l'Orquestra de Cambra. Com estàs, Bernat? Benvingut.
Una monada, encantat d'estar amb vosaltres de nou.
Bueno, hem vist que presentau Così fan tutte, com no només una comèdia d'equívocs de que podríem fer una pel·lícula avui en dia, sinó també és com una ueada simpàtica en el desig, els vincles, com va insamor. Va més enllà que un divertiment que en l'any 1790 segurament no varen aprofundir tant en el llibre de Lorenzo da Ponte, però jo crec que donaria per una pel·lícula avui en dia, no, Bernat?
Sens dubte, i m'ha agradat molt el que deies abans, de que és una òpera molt actual, i és que, clar, mos xerra d'un tema que és atemporal i que tantes preocupacions, tant de temps me l'ocupa, que és l'amor o les relacions sentimentals. Però, a més, és un enfocament molt sincer, perquè el que mos diu Mozart amb aquesta òpera és com en parlam tant d'amor i sí, no saben realment què és ni com funciona. I, efectivament, això és una cosa que ja se'n parlava fa segles, sí, fa 200 anys, i que encara en parlam a dia d'avui. Llavors, aquest argument de Così fan tutte és un argument completament actual i assequible per tots.
Sí. Bueno, Miquel Àngel, per el que hem vist, l'escenografia és molt atrevida, perquè és un espai en blanc, com un lloc indeterminat. No se sap si és una casa, si podria ser, no sé, un estudi de cinema. Per tant, actualitzau l'escenografia operística, Miquel Àngel.
Sí, hem apostat per actualitzar l'escenografia i el discurs. O sigui, en realitat, passa dins aquest espai límbic, blanquinós, perquè podria semblar com una mena de laboratori, un lloc on pot passar una mica de tot. Hem afegit uns personatges que són un cor actoral, que no canta, però que és un cor de Don Alfonso, que són com una espècie de sers malignes, en aquest cas interpretats per la companyia Fiblada esplèndidament, i hem revisat la idea aquesta de que és una obra sobre l'amor. Ho és en primera instància, i en segona instància és una obra sobre uns homes que enganen unes dones i els manipulen. Tots ells manipulats per un ser superior que és Don Alfonso, però al cap i a la fi hi ha com un discurs ingenuista en general de Montserrat òperes bufes, que és com que són bufes no passa res, no, dins la comèdia també passen coses.
Clar.
També passen coses que són més acceptables o menys acceptables, no?
Exacte.
I és allà on hem volgut a poc anar filant sense perdre divertiment i tot això. Hi ha com una mirada completament diferent de munt això, i que ho permet l'òpera en si. L'òpera, tal com està escrita, permet aquesta lectura fàcilment.
I també, Bernat, com tu deies, diu molt de nosaltres, una societat que necessita posar-se molt a prova. Com que dir m'estimes o no m'estimes, amb això no hem canviat en res. És a dir, aquí Mozart i Aponte ho claven a Così fan tutte. És com si... És que jo crec que sempre ha estat així. No sé, els humans som un animal tan estrany, no, Bernat?
Bé, som un animal en constant evolució, en constant progressió. Jo sempre vull tenir una mirada optimista. Vull creure que sempre anem revisant o sempre anem millorant coses, encara que és veritat que darrerament estem un poc immersos en una espiral un tant cansada, no?, de males noves, de conflictes. Però sí, temes com els de la passió, de l'amor, de com ens relacionem, són temes que són de completa actualitat i que estem constantment pensant sobre allò i, com dèiem, crec que revisant-nos, crec que la manera de concepte de les relacions amoroses ha canviat molt, sobretot els darrers 20 anys, no? La visió feminista ha fet que reflexionéssim molt sobre com ens comportàvem tant homes com dones, la manera d'estar en parella. Jo realment Mozart ja en aquesta òpera em feia una reflexió un poc sobre això. Se diu, tampoc no és sabut del tot, que hi ha una part autobiogràfica, perquè ell, tot i estar casat, tenia una relació complicada amb la seva dona. Ell era una persona, bé, com a nin prodigi que va ser, no va arribar a tenir una època de maduresa, perquè va morir molt jove, i com a innocent que era, no acabava d'entendre com funcionava això de relacionar-se en parella o en matrimoni. I en moltes cartes seves, trobant reflexions sobre això, no està clar quin tipus de relació tenien, fins i tot, ell i la seva dona. I aquesta òpera, en certa manera, li va servir un poquet per posar aquestes preocupacions seves en una trama que, com deia Miquel Àngel, més enllà de lo còmic que té, com tota òpera bufa, té una base, un transfons completament satíric i reflectiu que crec que és molt important treure llum, i més a dia d'avui que estem així, en constant revisió d'aquesta manera d'estimar.
I nu homi ni soldat i sària que m'ha escoltat en el començament, perquè vos faceu una idea, vos obrir boca per anar demà i passat demà en el principal Inca, escolta'm ara Temerari com es coglio. Miquel Àngel, disculpa la comparació, però... clar, l'òpera era l'art total. Música, cant, teatre, escenografia... no m'estranya que avui en dia estiguin tan de moda els musicals, perquè ve a ser el fi, el musical ve a ser el fi de l'òpera, perquè una òpera era una feinada, continua sent una feinada. No? Era com l'art total, havies de pintar, havies de cosir, vestuari, cantar, actuar, música... com a art total, no?, del segle XVIII. No ho trobes?
Sí, és així i continua sent així. I la comparativa en so musical no és per res descartable. Amb la cosa de que te diria que hi ha una diferència, que és que el musical, tal i com els musicals convencionals, aquests que s'estrenen a la Gran Via de Madrid, etc, que tenen tant d'èxit, tal i com s'estrenen a dia d'avui, són molt restrictius quant a convencions narratives, en el sentit de que no pots inventar gran cosa, està molt escrit com han de ser. Yeah. En canvi, l'òpera segueix sent un lloc on hi pots crear moltíssima cosa nova. Hi pots ficar dansa, pots ficar circ, avui dia òperes que mesclen circ, pots ficar malabars... Segueix sent un espai que ho accepta tot d'alguna manera perquè és tan potent la música i és tan potent els solistes que tot queda impregnat d'això i permet l'edificació de molts llenguatges dins d'ella. I això ho fa meravellós, no?, per dur escena.
No, Bernat, te faig la mateixa pregunta. Jo la primera vegada que demano a ma mare me va dur a veure... No va triar bé, perquè crec que va triar Nabucco, que durava 4 hores. I jo me volia morir, però la primera hora me va fascinar. Jo li deia a ma mare, però és que ja... els actors canten, i hi ha l'orquestra, i canvien el decorat. I em va dir, no, clar, és que això és òpera, això és així. És que és com a art total. No? En aquell moment devia ser... Bah, clar, no podem saber, però devia ser la bomba, allò, no?
Així ho va anomenar Wagner, li deia que l'òpera era l'art total, perquè és la combinació de la narrativa, no?, de l'escriptura, de la part visual, per tant, també la part d'art visual, de la part musical, i clar, si això sumes que ho posam a dia d'avui amb els recursos tècnics actuals a nivell de llums, a nivell de videoprojeccions, no?, videoprojeccions magnífiques que hi haurà en aquesta producció, que ha preparat també Miquel Àngel, és a dir, trobam un espectacle imponent. Com deies tu, musical, òpera, són uns gèneres que tan sols amb la logística per l'artifici, no?, que posen sobre l'escenari, ja generen un impacte en l'espectador, i crec que, a més, en aquesta producció han cuidat molt la part estètica, la part visual, que combinada, òbviament, amb la música, que sempre és fantàstica, de Mozart. Bé, bueno, sempre, i encara més aquesta òpera, perquè és la penúltima òpera que va escriure, és una obra de maduresa, és una obra on ell és molt versàtil, és capaç d'imitar una música més simple en moments i una música quasi preromàntica, quasi més pròpia de Beethoven i dels compositors que vendran en el futur. Llavors, és un Mozart molt camaleònic que està completament adaptat a la trama argumental, i això fa que sigui una de les grans òperes de tots els temps.
Parleu-me de la instrumentació, m'imagino que bé, orquestra de cambra, ja sabem que és el nom que teniu, però que de vegades sou més una sinfònica que una orquestra de cambra, i de la fitxa artística que hi ha Natàlia Salom, la Mar Esteban, Irene Mas, conta'm una mica el tema veus, Bernat.
Bé, és un elenc composat bàsicament de cantants mallorquins o arrelats a Mallorca, no? Has parlat de Natàlia Salom, que fa Fiordiligi, Irene Mas, que fa d'Espina, Sebastià Serra, que és el nostre Guglielmo. Ells tres són mallorquins. També tenim en Jorge Tello, que tot i que és peruà de naixement, ja fa molts anys també que és aquí a Mallorca, i de fet ja molt xerra mallorquí, i vam viure al poble i vam menjar frit per berenar, llavors també el contenem com a mallorquí. I el sumant també dues veus joves emergents de l'estat, com són en Víctor Jiménez, que fa de Fernando, i per altra banda la Mar Esteve i Rodrigo, que és la nostra Dora Bella. Amb això tenim un elenc que combina talent mallorquí, talent de projecció nacional i internacional, i bueno, també m'agradaria destacar la figura de Llorenç Prats i Vicent, que és els correpetidors, que toca els clavecins, que acompanyen aquests moments on l'orquestra calla i hi ha una trama narrativa acompanyada per aquest clavecí, que és una feinada també, perquè aquests moments són aquests moments on tu has d'aconseguir que el que fa el clavecí tingui un sentit en el que estan dient, no? Enfatitzar retòricament allò que mos diu. Llavors, aquesta figura també de Llorenç em pareix fonamental i fa que la producció encara brilli més, perquè és un 10, la veritat. I bé, en tot això tenim un grup de cantants, crec jo, de gran nivell, que farà que la gent disfruti de valent aquest dissabte i aquest diumenge.
A les 7 dissabte i a les 6 diumenge en el principal d'Inca, Così fan tutte, Miquel Àngel Reó, Bernat Kegles, molta merda, com se diu, damunt els escenaris, i estem en contacte, però com que no t'haureu, tornarem a xerrar d'aquí poc, d'acord?
Moltes gràcies.
Fantàstic.
Una ferrada molt gran. Anem a continuar escoltant un poquet més per fer boca d'aquest Così fan tutte.
Al dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és participació.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la TRT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. Ses gavines de Cabrera, ses gavines de Cabrera, no hi volen dormir a recer, no hi volen dormir a recer. Ni vorai cap carretera, ni vorai
Les gavines de Cabrera no hi volen dormir recer, ni hi volen que carretera cantava una mica de Lledó, música nostra, és de fa molt de temps. Aquesta cançó fa molt de temps que és Parc Nacional Cabrera. Fa poc, precisament, s'ha posat en marxa un nou itinerari en el Parc Nacional de Cabrera. Si deies posar en valor el passat agrícola de Silla, sí, sí, que s'hi sembrava, qui ho feia. Això permetrà reforçar el coneixement públic d'aquest meravellós espai protegit. Recordeu que enguany celebrem el 35 aniversari de la declaració de Parc Nacional. I tot això forma part d'una estratègia de conservació, divulgació i gestió d'aquest espai públic tan meravellós. En parlam amb Maria Valens, directora del Parc Nacional de Cabrera. Benvinguda de nou, Maria. Bon dia, com estàs?
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me. Bueno, encantada d'estar amb vosaltres.
Jo he quedat estès a vista, no heu reconegut que se diu Itinerari de ses Vinyes, 2 quilòmetres que passa per antic espai de conreu. No me diguis que a Cabrera s'hi feia vi, és que jo he quedat, estàs? Si se diu de ses Vinyes, no?
Idò sí, de fet és una de les coses que més sorprenen els visitants. Però a final del segle XIX hi va haver un projecte important de colonització agrícola a Cabrera, impulsat per la família Feliu, i una part molt destacada...
El Feliu de Cabrera, efectivament.
Exacte, sí. I era el cultiu de vinya. Se varen arribar a sembrar més de 20 cortarades de vinya, principalment fogoneu. I fins i tot se va construir un celler per produir vi i exportar-lo cap a Mallorca, que de fet aquest antic celler és el museu del parc actualment. Aquest nou itinerari, precisament, el que fa és recuperar aquesta memòria i explicar que Cabrera també ha tingut activitat humana i agrícola.
Quina cosa més curiosa. De fet, fa poc varen parlar amb els arqueòlegs que estan fent feina, que han trobat restes fins i tot islàmiques, és a dir, Cabrera era sí. Un lloc on hi havia... clar, és que ara els humans d'avui en dia veien Cabrera i diuen, oh, que món, no hi havia un igús, una illa deserta. No, però és que no sempre ha estat així, perquè si hi havia vinya, no sempre ha estat així. Hi ha hagut presència islàmica, hi ha hagut vi... Ara tenim una visió com a molt idealitzada de Cabrera, no?
Sí, però Cabrera té una riquesa històrica impressionant. Ha estat ocupada i utilitzada durant molts de períodes diferents. Per el Pla de les Figueres, per exemple, tenim una de les principals àrees arqueològiques del parc i allà, en Port-redol, hi ha una factoria romana de salons, hi ha la necròpoli bizantina i un campament dels presoners napoleònics.
Sí.
I com tu molt bé dius, darrerament amb excavacions recents han confirmat també la presència d'un assentament islàmic. Ja s'han trobat d'haver un miler de fragments ceràmics del segle X-XIII que ens ajudarà a entendre millor aquesta etapa que encara és molt desconeguda de Cabrera.
O sigui... Que curiós.
Sí.
Que curiós. No, també fa ben recordar que va ser presó per persones durant la guerra contra França, perquè un treball que van fer també per Ivetre, jo el vaig titular El paradís convertit en infern, perquè allò va ser...
Allò va ser un infern.
Se va arribar a haver-hi fins i tot episodis de canibalisme, perquè és completament...
Sí.
Antigament s'empraven les illes com a presons i era una cosa que avui en dia no ens ho podríem imaginar. Durant aquest camí, també, aquest itinerari de les vinyes, se podran veure marjades, infraestructures hidràuliques i tot això que m'estàs contant d'aquesta activitat vitivinícola a final del segle XIX. Jo m'imagino que també teniu intenció d'acostar el parc a la ciutadania més enllà de l'espai natural, mostrant no només que guapo que és Cabrera, mira una sargantana. No, aquí també hi ha hagut persones, hi ha hagut vida humana.
Exacte.
És un poquet ensenyar l'altra cara de Cabrera, que jo mateix no sabia que existís. Per això estem parlant, perquè ho trobo interessantíssim. És aquesta idea, no?
Exacte. Volem explicar que Cabrera no només és biodiversitat i paisatge natural, que també, però que a més és història, arqueologia, etnografia i té una petjada humana important. Precisament quan camines per aquell nou itinerari de ses vinyes, veus marjades, pous, antics camins, el celler mateix, que te comentava que ara sí. És el museu, i entens que aquest paisatge també ha estat modelat per persones durant segles.
Clar.
Per això mos ha parescut també interessant obrir aquest nou itinerari, per donar aquesta altra visió.
Vaig sentir contar també, fa molt de temps, varen treure en el programa Mira per on que està la E, estem despirats, està la E de Cabrera, era el més ben pagat de tot Espanya, perquè era la feina més perillosa d'Espanya, perquè, clar, si entraven els pirates allà i arribaven sí. a dalt, és que eres mort, i cobrava molt, està la E de Cabrera. Imagina't de quin temps estem parlant. Hi ha un altre recorregut que se diu d'esport a la platgeta a sombra de Pins i Sabines, que és autoguiat. Sí. Què vol dir autoguiat? Que hi ha explicacions, hi ha panells explicatius?
Sí, vol dir que el visitant el pot fer de manera autònoma, en el seu ritme, de forma lliure, sense necessitat d'anar amb un guia d'esparx, com són els guiats, no? I en aquest cas, aquest itinerari d'esport a la platgeta que dius, és un recorregut senzill, que té punts interpretatius i continguts que expliquen un poquet tant aspectes naturals com històrics de Cabrera. I connecta, es porta en la platgeta per la part de darrere. L'obrirem, si tot va bé, dia 24 de maig, coincidint amb el Dia Europeu d'Esparç. Estem també contents amb aquest altre fet.
A més, és de baixa dificultat, són 1.400 metres, una horeta, el poden fer nins, sabeu, sí, la cala de Santa Maria i cala Gandul, vull sí. dir que és una cosa molt maca, mos han de dur el mòbil per fer fotos, no?
Vaja, és una ruta fàcil, curteta i molt agradable, molt apropiada per fer en famílies, vas dins Espinar, dins la guerrilla, i té, com molt bé dius, unes vistes espectaculars, tant a la badia que hi ha a Santa Maria, com a la d'Esport, quan puges, i també a Cala i Enduf. I aquí m'agradaria, si me permets, deixar clar un incís, que és sí. que a Cala i Enduf hi haurà la vista cap a Cala i Enduf, però és una zona de reserva, i per tant està prohibit baixar-hi. Els visitants podran gaudir d'aquest nou itinerari per la zona senyalitzada, podran gaudir de les vistes, però no accedir a la cala. Precisament per evitar la seva degradació, perquè és una zona molt sensible amb un alt valor ecològic, i per això des d'Esparc reforçarem, per una banda, la vigilància i també per l'altra la sensibilització, perquè els visitants respectin aquestes limitacions.
També, de tota manera, tot això de itineraris... hi ha darrere una intenció d'ordenar els fluxos de visitants dins el parc, de manera que no hi hagi molta gent en un sol lloc, que les visites siguin més respectuoses. Al cap i a la fi també té una utilitat mediambiental, aquest repartiment dels visitants, clar. No?
Clar. Diversificar l'oferta d'itineraris mos ajuda a millorar la qualitat de la visita, a donar-li més sentit, però sempre de forma ordenada. No se tracta només de rebre gent, sinó d'oferir recorregut pensats perquè els visitants puguin conèixer i entendre millor el parc i els valors, amb una visita completa i enriquidora, però compatibilitzant sempre l'ús públic en la conservació, que és l'objectiu principal d'un parc nacional.
D'acord, i demanar-te per acabar ja si han començat a venir gent, perquè ja comença a fer bon temps, jo un pic cada parell d'any me'n vaig a la colònia, a la barca, i vaig a passar un parell d'horetes a la platgeta, que ja comença a venir gent, encara no,
sí.
Ja n'hi ha.
Sí, la temporada ha començat, sobretot, com dius, els dies que fa se coneix, els dies que fa bon dia ja arriben les primeres excursions, des de la colònia, i nosaltres des del parc, ja des de la Setmana Santa, cada cap de setmana, que és quan ve més gent, estem oferint activitats guiades. Ja no només en l'estiu de ple, sinó que ho estem fent ara ja. I precisament, l'itinerari de Cervinyes, que se va inaugurar per l'aniversari del parc, ja s'ha oferit diverses ballades i té molt bona acollida per ara. Estem contents.
Bueno, i de recordar-ho una vegada més, vos desmentim que no és cert que no està comprovat que el general Cartagina nascés a Cabrera, perquè fa 100 anys Palma el va declarar fill il·lustre. Està allà, se fa el retrat d'Aníbal Barca en l'Ajuntament de Palma, i no està comprovat. Diuen que si se van aturar allà i que si va néixer la Coniera, no està comprovat. Diuen la llegenda, però bé, com que en aquell temps els cartaginers anaven i venien per aquí. Però bé, Aníbal Barca, fill il·lustre de Palma, perquè Cabrera pertany al districte de Santa Catalina, és a dir, mira, sí. No està comprovat, però mira, se non è vero, è ben trovato, com diuen els italians. Pegau un vot a Cabrera, perquè és meravellós, sempre en respecte, sí. I així podreu estrenar aquests dos itineraris, el de les vinyes, i després el d'esport a la platgeta.
A sombra de Pins i Sabines.
Exacte. Maria Valens, directora d'Esport Nacional de Cabrera, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre-nos i per cuidar d'aquesta joieta que tenim en el sud de Mallorca. Gràcies, Maria.
Moltes gràcies a vosaltres.
No,
gràcies.
Faltava l'altre, gràcies. Nosaltres ara d'aquí un instant parlarem d'una altra illa, però no Cabrera ni Mallorca, sinó de Cuba. Serà d'aquí uns minuts amb en Xavi Oliver. Fan una dansa i els peixos fan una dansa i els ocells no venen poc i els ocells no venen poc.
És que estem al dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Penny Lane. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Bueno, comencem el nostre món de paraules amb en Xavi Oliver.
Jaume Noguera.
Mallorca, com estàs?
Estic molt bé, i tu què tal?
Beníssim, Penny Lane, una cançó que és meravellosa, dels Beatles, i que està dedicada a un carrer, no a una dona. Penny Lane és el carrer d'Espanic. Penny
ai, no,
Lane és com a avinguda, i Penny, Penic, l'avinguda del Penic de Liverpool.
Molt bé. Jaume, com ha anat la setmana? Bé?
Beníssim, fantàstic.
Sí, està content, ha fet bonda.
Hem fet bonda, sí, i estic ansiós de que me diguis a mem de que xerram avui, perquè crec que és un tema que m'agrada molt.
Exactament, clar, has dit el món de paraules, és un món de paraules, però de tant en tant mos permeten la llicència i fer un món musical, món
clar
de músiques.
Sí,
la setmana passada vàrem anar a Buenos Aires, a l'Argentina, i vàrem xerrar sobre el tango.
Sí.
El tango i també altres, bé, músiques que són autòctones de l'Argentina. I avui... No viatjant només en paraules, com dèiem, ho fèiem amb música, travessant l'Atlàntic i aterrar en una ciutat que no s'entén sense música. És un país intens, colorit i banyat per la mà. A menys, Jaume, on t'agradaria anar avui?
D'illa a illa, m'agradaria anar a Cuba.
A Cuba.
Iré a Santiago cuando llegue la luna llena. Iré a Santiago en un coche de aguas negras. Iré a Santiago, cantarán los techos de palmera.
Nosaltres, Jaume, no anirem a Santiago, anirem a l'Havana, també, però, bueno, és a dir, també a Cuba. Hi ha ciutats que se poden explicar en dades i n'hi ha d'altres que s'han d'escoltar. I és que l'Havana és d'aquestes. És una ciutat que no només se visita, sinó que se balla, se canta, sí, també se conversa. I si, hi ha un fil musical que coneix tot Cuba, a què en diries que, Jaume?
El son cubano.
El son cubano, efectivament, que neix a finals del segle XIX entre guitarres, percussió, arrels africanes, i quan arriba a l'Havana es converteix ni més ni manco que en l'ànima d'aquesta ciutat.
I aquí també tenim un vincle, que serien ses Havaneres.
Exactament. Ara, abans de micro tancat, Jaume, cantàvem aquella de el meu avi va anar a Cuba. I és que ses Havaneres són música d'anada i música de tornada. Neixen a Cuba i tornen cap a la Mediterrània amb mariners i emigrants. I quan aquí cantam una havanera, no cantam una havanera perquè la cantam, sinó que cantam la mà, cantam el viatge, la travessa, l'enyorança, sí, la nostàlgia.
Exacte.
Te vaig, respir i alat només per dir si vols amb mi ballar vestida de nit girar riure i xalar per poder amb mi volar. Si vols venir amb mi, si vols amb mi.
Ara sentim aquesta havanera, que és la nova havanera de Sis de Ponent, que són menorquins.
Uh-huh.
I, bueno, ja ho veiem, són cançons nostàlgiques, de pèrdua, de guany. I també ho veiem la setmana passada amb el tango a Buenos Aires. Però Cuba no és només nostàlgia. Clar, i Cuba és ritme, és carrer. I Cuba, quan li llevan de l'equació aquest toc nostàlgic,
sí,
és això.
Sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma.
Clar, que una Guantanamera és una dona de Guantanamo.
Exacte.
Clar, i jo de petit deia, yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. I no, és que donde crece la palma. I mo mare me deia, que no és que de donde crece la palma, de donde crece la palma. I bueno, jo, Guantanamera, me pensava que eren dues paraules, Guantanamera.
I mera,
de petit, perquè clar, aquestes músiques les escoltem de tota la vida. I una, Guantanamera, és una dona de Guantanamo.
Jo no en tenia ni idea, de saber ara. Bueno, ara sentíem aquest Guantanamera clàssic, històrica, de qualque manera, qui més qui manco, l'ha escoltat en qualque moment de la seva vida i la coneix, i coneix la melodia, i fins i tot la pot cantar. Però bueno, això és un son cubà, el son cubano, eh? Sí. Mescla guitarra espanyola, ritmes africans, té un bongo, maracas, contrabaix, però sobretot té una cosa essencial, la clave. Sí. Aquest és el patró que ho ordena tot. I és que sense clave, sa música no camina. Sí. Sa clave cubana és aquesta estructura rítmica fonamental, és aquest patró que són de cinc cops, que vertebra, sí, tant sa música cubana com sa salsa, el son o la rumba.
Sí, sí, de fet, l'Havana és un concert a l'aire lliure. Música en els carrers, hi ha un moment que si ho voleu cercar en què el camp se posen a cantar una dona,
sí,
Lágrima Negra,
sí, és boníssima,
que
sí,
van,
sí, sí,
tocant, sí, pel carrer, aunque tú me has dejado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, i van enviant besos en sa trompeta,
sí, sí, és boníssima,
i van pel carrer, i la gent canta, i és habitual que canta senti, la gent en el carrer i que toquin en el carrer.
I en, sí, aquesta, sí, en aquesta escena que descrius, de fet, a YouTube ho podeu trobar ara mateix,
sí, sí, sí.
Posau...
Lágrima Negra.
Lágrima Negra, en directo, Cuba, en la, sí, calle, i els músics que van assecar aquesta persona, sí, que és una dona que deu tenir una cinquantena d'anys,
sí, sí, sí,
i diuen, ¿quieres cantar una canción? ¿Quieres cantar una canción? Diu, va, i sona una meravella,
sí,
és a dir, i com dius tu, li fa besades amb la trompeta.
Sí, 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 és meravellós, vos ho recona, manam, cercau Lágrima Negra, amb aquesta versió de carrer. Que
improvisada, sí, totalment.
Improvisada, una meravella, una meravella.
Ho deia Jaume ara, que és un escenari obert, l'Havana, especialment, diuen que és l'Havana Vea, on cada cantonada pot tenir música, una guitarra, una porta, una veu que surt d'un balcó, un grup tocant sense cap escenari,
sí,
i després hi ha també el malecón. Que no és només un passeig marítim, sinó que era el sofà més llarg de Cuba, diuen. Hi ha gent que hi seu, que hi xerra, canta, mira la mà. I quan les ones toquen contra aquest mur, pareix que la ciutat tingui com a percussió pròpia. I a Cuba, al centre, al carrer, al centre de tot, també és llenguatge. Si diuen hacer que vola, que estan demanant, Jaume, ho sabries dir?
Com va això?
Com va això, exacte.
Si hacer que vola.
Hacer que vola, que ells parlen de la guagua...
Oh, sí, la guagua, perquè sap de bon bé la guagua, tant de canaris, des claxons, feia guac, 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 guac.
Mira per on.
I a canaris li diuen guagua també per això, perquè antigament les bocines, els claxons, feia guac, guac.
No en tenia ni idea.
Sí, sí, moltes coses tenen noms onomatopeics,
no?
Com, per exemple, nosaltres, el que en castellà li diuen un batxe, nosaltres li diuen un sotrac, perquè fa renou. Moltes paraules tenen origen onomatopeic.
Se
guau és autobús, sí.
N'hi ha una també, Jaume, que ja m'agrada molt, que diu un resolver.
Sí, sí.
És com és un poc estar mateix, m'entens? És, sí, diuen, és una filosofia, diuen, tira endavant com sigui, això diuen resolver.
Sí, 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 està que... bé, està bé. Resolver, ja diu molt.
Exacte.
És com un futbolista, no? Un futbolista resuelve muy bien en la cancha. No, ai, no, perdona, que ara estàvem xerrant de Cuba.
Clar, la setmana passada.
No, és que he mirat en Facundo, quan miren Facundo me'n vaig en el lunfardo.
Exactament, que també n'hem parlat de lunfardo en dues ocasions, i és molt important. I molt interessant, però
sí,
bueno.
Sí, sí.
Si parlem de Cuba, també hem de parlar del béisbol, eh?
Sí.
Allà en diuen jugar pelota, i és que és,
sí,
molt més que un esport. És,
sí,
identitat, és barriada, i és conversa, i com la música també forma part de la vida diària.
De fet, als Estats Units no poden consentir que moltes vegades campionat mundial de béisbol l'ha guanyat Cuba.
Ah.
A Estats Units.
Jo,
no ho poden consentir.
No, home, jo no
sí, ens hi sap molt de greu, perquè juguen molt bé en el béisbol, igual que en els Estats Units. En saben molt.
Juguen
molt
bé béisbol, fan bona música i també, sí, ballen. Musicalment, Cuba és una explosió del son. Neixen o s'impulsen ritmes com el mambo, el cha-cha-cha, la salsa, que acaben fent ballar
a mig món.
I aquí entren noms. Ah, començarem amb els noms. Però noms enormes, com per exemple...
Celia Cruz.
Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien.
Celia Cruz va ser una verdadera meravella de les figures més importants de la música llatina en el segle XX. Més, ja ho deia, azúcar, pa fuera, a la calle. Que no hay cama pa tanta gente.
Però, Jaume, jo m'he de saber que aquesta, la vida és un carnaval. A mi, quantes vegades Jaume Noguera ha ballat aquesta cançó?
Ah, des que va sortir quan era jo bona, perquè va ser de darrer, que la va treure... Oh, no sé si va fer una reedició, però jo la
conec
fa molt
d'anys.
Que molt de vegades...
És una cançó que no falla, és a dir...
No falla, perquè a més, la música llatina, el son, la cúmbia, el vallenato, el merengue dominicà, tot això a mi m'agrada molt. A mi el que no m'agrada és en el que s'ha convertit la música llatina avui en dia.
Que era reggaeton.
Per exemple, perquè agafen, per exemple, aquesta cançó tan coneguda avui en dia de que era una Karol G.
Sí, pot ser.
Que se diu Si jo t'hubiera conocido. Si t'hubiera conocido. És un merengue dominicano. I la gent ho fica a dins el mateix paquet. I després la cúmbia, la salsa, el vallenato, tot això és molt maco, el son cubano, i no m'agrada que se mescli tot, perquè no és el mateix un ritme en blues que un rock and roll. I de vegades se mescla tot.
Allà mateix.
Som un poble...
Sí, és vera que de qualque manera tot acaba semblant una mica el mateix. Quan, per exemple, aquesta La Vida és un Carnaval no tenia res a veure amb el Guantanamera, per exemple.
Metals aquí, meravellosos.
Xerraven de Celia Cruz, dèiem, va ser una de les figures més importants de la música llatina del segle XX. Va néixer a l'Havana l'any 1925 i se va convertir en la gran veu de la música cubana i també ho direm en un símbol universal de la salsa. Tenia una energia i una veu que eren potents i el seu carisma la va dur a ritmes com el son, el mambo i la salsa arreu del món. De fet, ja ho dèiem aquí pràcticament a totes les festes populars se posa aquesta cançó i qui més qui manco, la ballada, conegut coneguda com la reina de la salsa, també recordada pel seu crit inconfusible, que és aquell...
Açúcar!
Ahir, que transmetia alegria i força. I tot i viure gran part de la seva vida fora de Cuba, mai no va perdre el vincle amb les seves arrels i la seva música continua sent avui un referent de vitalitat, identitat i celebració. Però, bueno, Celia Cruz la tenim ja relativament controlada, però quins altres noms te revenen quan pensam en Cuba?
Home, inevitablement, ja tenc molt de referents, com puguin ser la vieja trova santiaguera o Ibrahim Ferrer, per a sens dubte, Compay Segundo.
De Arrocero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Arrocero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Arrocero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín.
Bueno, és que Compay Segundo va ser una de les figures més emblemàtiques de la música tradicional cubana, no, Xavi?
Exactament, va néixer el 1907 a Siboney, a l'est de Cuba, i va dedicar tota la seva vida al son cubà. Va combinar la seva veu càlida amb un estil senzill, però també alhora molt arrelat a la terra. Va ser creador de l'harmònico, és un instrument a mig camí, entre la guitarra i el tres cubai.
Sí.
Exactament, i tot i tenir una llarga trajectòria, la seva fama internacional va arribar ja quan era gran, als anys 90, gràcies al projecte Buena Vista Social Club. Amb temes com Chan Chan, Compay Segundo, representa aquella Cuba més autèntica i popular, sa d'escamp, sa de sa conversa, sa de sa música que neix de sa vida quotidiana.
I música també... tranquil·la.
Sí, també.
A mi també m'agrada molt la música cubana, així un poc més...
Més pausada.
Més pausada, sí.
Exacte, més relaxada. Es bolero, i veus com Omar a Portuondo, que no canten només notes, sinó que canten també records. És aquella fantàstica cançó que s'ha versionat milers i milers de vegades.
Quina meravella.
I que és preciosa.
Que te ame. Si tu no el amor que ya ha pasado se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar.
I arribava un gran recopilador de veneres que va ser son pare de la Sílvia Pérez Cruz, en Càstor Pérez, que feia una versió, també ho podeu cercar, 20 anys, com sí. més en ritme de bolero, o un cafè en la seva filla. Pague la pena que vegeu qualsevol versió d'aquests 20 anys, perquè és meravellosa, és un bolerasso, verdaderament posa la pell de gallina. I si voleu recuperar a través de les xarxes la versió que Càstor Pérez va fer amb la seva filla, Sílvia Pérez Cruz, enmig d'un bar, amb una guitarra, una verdadera meravella, o mare portuando, que gran, que
I,
gran.
Sí, sí, totalment. I després diuen que d'aquest temacle se n'ha fet 134 versions registrades per més de 72 artistes diferents. Clar, d'això en xerram de persones de renom, però també seran les versions que s'han fet d'artistes que no són tan coneguts o que el manco han quedat en un segon plànol, però bueno, 134 versions de 72 artistes diferents i totes, o gairebé totes, paguen la pena. Xerram, per exemple, de Diego El Cigala, amb Bebo Valdés, sí, en aquell disc, sí, en aquell disc que tenen que és fantàstic, també, o Pablo Milanes, Isaac, Inora... És a dir, i l'han duit a l'habanera, la salsa, el bolero, el jazz, etcètera, etcètera, sí, etcètera. Sí, sí. Però, bueno, Omar Aportuondo és una de les grans veus de la música cubana i una figura que va esdevenir clau del bolero i el son. Ella va néixer a l'Havana el 1930 i va començar la seva carrera als anys 50 i es va convertir en un artista imprescindible per entendre això tan important que és la sensibilitat musical de Cuba. La seva veu càlida i plena de matisos ha sabut transmetre emocions amb una elegància única, especialment en cançons d'amor i també cançons de nostàlgia. Va assolir molta projecció internacional amb el projecte Buena Vista Social Club, que la va donar a conèixer noves generacions. I, clar, Omara no només canta, sinó que interpreta, emociona, sí, i converteix cada cançó en una història que de qualque manera ja han viscut tots.
Sí, cert.
I no només acaba aquí, perquè les noves generacions ja han afegit altres sons a la música de Cuba, hip-hop, timba, reparto, música de barriada, d'esquerrer directe, amb una cosa en comú amb el son, que tot neix d'allà mateix.
Sí.
De Cuba lo que impuso y que se pega, y cuando llega no despega, pega, pega lo que puso el ruso en el discurso que con Bay Segundo puso entre tus cejas.
Ahora la distancia queda.
Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza, ¿de qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas? Generaciones vieja y nueva, de corazón, sangre y pulmón.
Allá lejos, donde el sol calienta, un arroyo y un palmar. Dejé mi patria querida hace más de un año ya. Por más que me lo propongo, mi herida no cerrará. Tengo de donde hay un río, tabaco y caña, veral, donde el sudor del guajillo hacia la tierra soñar.
Ja diria fins i tot que és contrabaix, és un contrabaix, no és un baix.
Ah, sí? Bé, és contrabaix.
Me sembla, sí. No, man, és que...
Ara em fa que ho passava un gustem, aquesta cançó.
Clar, és que està ben fet, no, Facundo? Tu que...
Que mola, que...
Està ben fet.
És un temacle.
Està ben fet,
537 sí. Cuba, aquesta és una de les cançons més emblemàtiques del grup de hip-hop cubà Orixas, publicada originalment al seu àlbum debut, A lo Cubano, clar, que de A lo Cubano, Roña Añejo, Tabaco Habano...
Sí.
Chicas por Dios, que no me'n recordo. Però bueno, això va ser l'any 1999 i evidentment tots aquests són músiques i gèneres musicals que han evolucionat i han transitat altres formes i s'adapten també a lo que hi ha ara. Un pot de reggaeton, un hip-hop, sí, trap...
Ja m'agrada aquella de... El cuarto de Tula se prendió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Que llamen a los bomberos.
Ja, home, que
llamen al gran Ferrer.
Se not que és divendres. Se not que és divendres. Ja no et proposaré ja de tornar.
Quina meravella. Tornem, sí. Tornem. Vinga.
Santiago. Hem anat Santiago, hem anat a Cuba, hem anat a l'Havana, Jaume, i no mos hem mogut de la cadira i hem conegut una mica més el son cubano, també la clave. M'han recordat, hem transitat d'aquests gèneres musicals i hem passat un gust, un bon divendres.
Ja me posa de bon humor, la música cubana. Sí. Que dius que és un país que ha passat per tantes vicissituds, que està passant per tantes vicissituds, i dius, quin art que tenen, són increïbles. Uh-huh. És un poble admirable, hi hagi qui hagi, hagi un o hagi l'altre, però els cubans són admirables, fan un cine meravellós, fan una música meravellosa, no sé... Per ventura és perquè són illencs, com pot ser, nosaltres.
Pot ser.
Entonces, de isla a isla, nuestros cubanos, un abrazo para todos ustedes.
No? Jaume Noguera, moltes gràcies, eh?
A tu, Xavi.
Estiràs bé aquest cap de setmana?
Jo crec que sí. I tu?
Jo estiré la mar de bé. Fins divendres, si tornaré a veure.
Fins divendres i tot vosaltres. Fins dilluns. Vos deixem amb el son cubano, luego.
Arpa de troncos vivo, caimán, flor de tabaco, iré a Santiago.
Iré a Santiago. Iré a Santiago. Iré a Santiago.
Siempre dije que yo iría a Santiago.
Iré a Santiago.
En un coche de aguas negras.
Iré a Santiago.
Brisa y alcohol en la rueda.
Iré a Santiago,
mi coral en las tinieblas.
Iré a Santiago,
el mar ahogado en la arena.
Iré a Santiago,
calor blanco, fruta muerta.
Iré a Santiago,
ojo vino mejor de cañavera.
Iré a Santiago.
Oh, Cuba. Oh, curva de suspiro y barro, iré a Santiago.
Iré a Santiago.
¡Echa!
Iré a Santiago.